11 i 4 minuts del matí, tercera i darrera hora d'aquest matí amb nosaltres, que en dedicarem al món de la informació esportiva en aquesta nova edició del Temps de Descompte en aquest 18 de novembre de 2024. I home, què podríem destacar d'aquesta darrera jornada esportiva? Bàsicament, el millor de tot plegat ha estat, sense cap mena de dubte, la victòria que va aconseguir amb el bàsquet Sitges en el derbi davant el bàsquet Ribes. Es va imposar amb el conjunt d'Edu Piñero per 57-66. Una victòria d'aquelles que en diuen revitalitzants. El bàsquet Sitges, que duia una motxilla amb 5 derrotes en 7 partits, per tant, en una situació una miqueta complicadeta, no era fàcil. El Ribes estadísticament li havia guanyat els dos partits la temporada passada, i això, vulguem que no, encara també pesava una miqueta. Bé, en qualsevol cas, és una victòria important que fa que el bàsquet de Sitges sumi el seu tercer triomf en aquesta Copa Catalunya, en aquest complicat inici en aquesta competició de Copa de Catalunya. En parlarem, òbviament, escoltarem el que deia un satisfet Edu Piñero després d'aquesta victòria a la pista del bàsquet en Ribes. En futbol destacarem l'empat a 0 de la Unió Esportiva Sitges el passat dissabte al Municipal d'Aiguadols davant el Catllà, un Catllà doncs, que va propiciar que el Sitges no es trobés còmode al terreny de joc, un partit en poquíssimes ocasions, un partit en què gairebé no va passar res, i al final, doncs, quan no passa res, acostuma a acabar amb empat sense gols. És un punt, en qualsevol cas, que suma, és un nou punt en aquesta classificació tan igualada que hi ha en aquest grup tercer de primera catalana. També hi ha força igualtat al grup 13 de tercera catalana, on destacarem la derrota del filial dels Sitges, que va perdre 3-0 al camp de l'Hortonenc. I gràcies, perquè, vaja, la jornada ha dut la derrota, la primera de la temporada del Capellades, també ha perdut l'Olímpic en Fatjó, que, com els Sitges, és un altre dels equips que està en aquesta zona noble de la classificació. Sí que ho ha aprofitat més equips com el Canyelles o el Ribes, que han guanyat en aquesta última jornada, però en qualsevol cas el Sitges ve que no es pot permetre masses més errades si és que vol seguir en aquest pom de dalt de la classificació i vol tenir aspiracions serioses a pujar de categoria en aquesta temporada. Repassarem, com dèiem, tot el gruix de la jornada futbolística, d'aquí uns moments els resultats també dels equips de la Blanca Subur amb l'Isidre Gómez. En hoquei patins destacarem la derrota primera a casa, la que va patir el Club Patí Subur Sitges 2-3 davant el Club Patí Sant Ramon, i la victòria del Rugby Club Sitges, que es va desfer sense masses dificultats, 75 davant l'INEF de Barcelona. Onze i set en matèria de futbol base, la jornada ens ha deixat la primera derrota del juvenil A de la Blanca, que va perdre 1-2 al Nou Pinsbens davant el Martorell aquest passat dissabte. Malgrat aquesta derrota, els diem que la Blanca segueix encapçalant la classificació, ara amb 2 punts d'avantatge envers el Prat i el Martorell, i 3 respecte, per exemple, al Club Deportiu Ribes. Jornada que també ens va portar amb el derbi de cadets de segona divisió entre el cadet B de la Blanca i el cadet B de la Unió Esportiva Sitges, derbi amb clar color blanca, ja que es van dur el triomf d'Aiguadols amb un contundent 0-9. Repassem aquests i d'altres marcadors que ens ha deixat aquesta darrera jornada, com cada setmana, amb l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Primera derrota del juvenil A.
Sí, davant d'un equip que té aspiracions com la Blanca a pujar.
Clar.
Sí, el Martorell és un equip també així que a vegades està preferent a primera, i fa pocs dies van canviar l'entrenador, i allò que diuen, canvi d'entrenador, victòria segura, pues
es va complir.
Ens ha tocat nosaltres.
Ja és mala sort. Bé, en qualsevol cas, ja ho digues divendres, no?, que el Martorell és un dels equips que volen estar dalt i que, per tant, era un rival molt a tenir en compte.
Sí, no, estaven ben posats al camp, la jugaven bé, feien servir molt el contraatac, dos gols va ser així, i el segon va ser una badada en una sacada de banda que vam anar tots a pressionar amb el jugador que rebia la pilota, es va girar, la va passar cap al mig, que hi havia un company seu desmarcat, i va tirar cap a dintre, i un bon xut i uns rebots, i bueno, les segones jugades, que és allò que havíem parlat alguna vegada, que ens perjudicaven.
La importància de les segones jugades.
Exacte. No pots badar amb aquestes.
Bé, en qualsevol cas, ho dèiem, efectes de classificació, sí que encara la Blanca té un cert coixí respecte als seus màxims perseguidors, per exemple, li treu 2 punts al Prat i al propi Martorell i 3 al Ribes, que són els equips seran millor posicionats en aquesta classificació del grup 10 de primera divisió.
A part, la setmana que ve visitem el camp del Colista, que esperem poder-nos treure l'espineta aquesta setmana i recuperar aquests 3 punts i continuar allà dalt.
Perfecte.
Esperem.
Vinga, doncs, destacàvem també, Isidre, aquest derbi de cadets.
Sí,
amb
bueno,
clar color blanca, eh?
Sí, poca història, perquè ja des dels primers minuts la Blanca es va anar imposant. No m'agrada mai destacar jugadors, però avui ho hauré de fer. Un davanter de la Blanca, Hugo Esquerro, fill d'un exjugador del Barça, em va marcar 5. I quan et trobes un jugador que està amb gràcia...
Home, doncs cal dir-ho, exacte, eh? cal destacar-ho. Hugo Esquerro, el jugador del cadet de la Blanca, que va fer ell solet 5 gols dels 9 que l'equip va fer al Municipal d'Aiguadols.
També tenim el juvenil B, que ens va portar una bona victòria de Vilanova i que l'acosta a les primeres posicions. Va ser un partit complicat, difícil, però que vam tenir la sort de que vam marcar els primers minuts de la segona part. I quan t'estan atacant els vam rematar quasi faltaven 2 o 3 minuts per acabar el partit. O sigui, però tot i amb això va ser un partit d'aquests lluitats. Tres puntets i ens acostaran més al liderat, que suposo que podrem assolir perquè tenim 2 partits menys, estem a pocs punts del primer, o sigui que si aconseguim aquests 6 punts que tenim de decalatge encara, doncs estaríem líders.
Perfecte.
I anem a comentar pues, el que vam dir que faríem a la visita del Marc Bartra 2020, que ens visitaven 3 equips, en categoria cadet es van imposar 1-3 al nostre cadet A, superioritat del Marc Bartra. Teníem també l'Alevi S11B, que aquest va guanyar 3-2, també a Pinsbens. I després teníem el Benjamí S10A, que va perdre clarament 3-5. O sigui que 2-1 pel Marc Bartra. I total, farem una estadística, aquesta setmana ha sigut així, aprovada justillo. Tenim 9 victòries, 3 empats, 10 derrotes...
Sí.
Aviam si millorem.
Gairebé 50-50, com diu aquell.
Sí.
Bé, doncs fins aquí aquest repàs de resultats dels equips de la Blanca. Els hem pogut repassar com cada setmana amb l'Isidre Gómez. Isidre, moltíssimes gràcies, bona setmana i fins divendres.
Vinga, gràcies a tots, adeu-siau.
Onze i 12 minuts del matí, anem a la primera catalana. Seguim parlant, òbviament, de futbol. Més igualtat en el grup tercer, impossible. Els resultats d'aquesta darrera jornada han portat, certament, un canvi de líder a la Ciutat Cooperativa. Després de guanyar 4-1 a l'Atlètic Vilafranca, es col·loca primer, aprofitant també que equips com el Sitges i el Martorell han empatat els seus partits. Ara mateix, el Cooperativa ha sumat 18 punts, Martorell i Sitges 17, Sant Cugat i Sant Feliuenc 15. Més o menys perquè vegin una mica com d'igualat està ara mateix aquest pom de dalt. Empat sense gols el passat dissabte a Aiguadols entre la Unió Esportiva Sitges i el Catllà. I la pregunta que li acostumem a fer al Toni cada cop que es produeix un empat: l'hem de donar per bo? Toni, bon dia.
Bon dia, Pitu. Sí,
és bo, no és bo?
No,
mig bo, mig dolent?
No, és un... A veure, és un empat bo tal com va anar el partit. Perquè acabes sumant un punt, per 2, però sumes un punt. Sí que és a casa, però és davant d'un rival que no et deixa jugar a futbol. I quan no et deixa jugar a futbol i no et surt res, jo tinc contravisada una clara ocasió de Gerard Fernández, per mi la més clara. Si aquesta pilota entra, potser el partit hagués canviat, perquè era el minut... Portaven un quart d'hora de partit, una ocasió claríssima, s'adelanta Paul Murray, s'adelanta el defensor i toca la pilota lo suficient per adelantar-se al porter, però amb la mala fortuna...
Sí, no la va ajustar.
Llepa el pal, no? Llepa el pal i surt a fora, no? Aquesta és l'única clara...
És un partit, Toni, en què no van passar gairebé
res.
Coses, no van passar coses.
No, no, és que ja s'ha de dedicar el Callà a no deixar jugar els Sitges. Els Sitges, doncs, no se sentia còmodo. Ja des de primer instant es va veure que els Sitges volia, però no podia. No se sentia còmodo, no sortia les coses. Per què? Perquè tenia un Callà sobre, com una paparra. Tots els jugadors... treballaven molt bé la sortida de pilota als Sitges.
És a dir, el Callà no arribava... tenia molt clar, Toni, que el que venia.
Clar, amb ell l'anava molt bé un empat.
Sí, sí, un equip que està a la part mitja-baixa de la classificació, amb 7 puntets, puntuar per ells, doncs...
Era molt bo.
Bingo.
I tampoc va inquietar a la porteria de Lucas Cages. No va tenir arribades en perill al Callà. L'únic que se va dedicar és això, a no deixar jugar als Sitges. El Sitges no va tenir una tarda afortunada, no li va sortir res, no se va sentir còmode, i quan un equip no senti còmode... Mira, és el primer partit que jo veig aquest Sitges d'aquest any. Una altra cosa és l'any passat.
Sí, sí.
Aquest any, amb menys arribades a l'àrea visitant. Amb més, és que han sigut dos arribades,
sí,
i ja
sí.
Està.
Un partit amb poques situacions de perill, sobretot ja no només a l'àrea del Callà, sinó a la pròpia àrea dels Sitges, que vaja, el conjunt tarragoní apenas va inquietar, com deia el Toni, el Lucas Cages. És una jornada aquesta, Toni, que ens deixa algunes confirmacions, no? Que, per exemple, la Ciutat Cooperativa vol estar aquí dalt. Li va fer un 4-1 a la Fundació Leti Vilafranca. Equips que també volen estar dalt, el Martorell, que va empatar 1-1 al camp del Sant Boià. El Sant Feliuenc, que malgrat tot va perdre 1-0 al camp del Joventut 25 de setembre. Sant Ildefons, que també es reivindica, va guanyar 0-3 al camp de la Sènia. En fi, que és tot tan ajustat.
És molt ajustat. I ara què dius tu?
Sant Cugat, me'l deixava, Sant Cugat.
Sant Cugat, que serà d'aquí dues setmanes doncs el rival del Sitges.
Sí, sí, Sant Cugat, que va guanyar 0-2 al camp del Tortosa Ebre.
Sí,
és una molt bona victòria.
És una magnífica victòria.
Sí, sí.
I ara que parlaves tu de la derrota amb el camp del Joventut del 25 de setembre, ja ho van dir a la primera jornada, que en aquell camp pocs equips sumarien.
Rascarien alguna cosa.
El punt que va rascar el Sitges era molt bo, per com vam veure nosaltres lo difícil que és jugar aquell camp. I són camps on realment serà molt complicat. I són equips, per exemple, el Callà serà més difícil de guanyar-lo a camp contrari que no passa al seu camp. Al seu camp, jo estic convençut que el Sitges anirà i sumarà els 3 punts. Però a camp contrari, el Callà juga un futbol que no te deixa fer res, que tot te surt malament, i així és molt difícil guanyar.
Escoltem Àlex Villalgordo, el míster dels Sitges, després d'aquest empat a 0 amb el Callà.
Sí, bueno, un partit que ja sabíem que seria complicat. Al final sabíem perfectament quin joc farien el Callà aquí. No hem sabut adaptar-nos bé, a vegades ens hem contagiat del seu joc, de la seva precipitació, de no tenir la calma suficient amb la pilota. Tampoc crec que hem estat o que estem acostumats d'estar bé entonats amb la pilota, i això ha fet que no acabem de gaudir. També et dic, hem tingut alguna aproximació, però és molt difícil guanyar un partit de futbol si no xutem a porteria. Jo crec que això no ho hem fet gens bé, hem arribat, hem tingut situacions d'acabar jugades i no, jo crec que hem fet un xut o dos com a mala porteria.
El que li ha fet del Sitges, un Sitges desconegut avui, no?
Bueno, és difícil, les dimensions són petites, el camp és petit, però ja et dic, si de les 6, 7, 8 aproximacions que hem tingut haguéssim acabat alguna, les sensacions serien diferents. El problema és que hem arribat, hem volgut tornar a començar quan ja estàvem a 3 quarts, no hem xutat, no hem acabat de generar per ahir, i això ens penalitza.
Quines sensacions t'han portat aquest partit de cara a lo que no es ve la setmana que ve a Martorell?
Bueno, tot el que sigui sumar és bo. Al final sí que és veritat que està anada per alta i amb la dinàmica que portava em sembla que haguem de guanyar tots els partits, però són molt complicats. Al final sabem que els equips venen aquí a Iguadols a fer el seu joc, que es tancaran, que jugaran més directe, i nosaltres pues, hem d'aprendre a no contagiar-nos del rival.
A part de tot això que hem parlat, què creus tu que avui ha faltat per acabar, com a mínim fer un gol?
xutar. Si no xutem, no farem mai gol. Jo crec que no hem tingut arribada a l'àrea amb molta gent, hem arribat amb poca gent, ens ha faltat profunditat. Jo crec que també és el que et dic, hem tingut 8 aproximacions a àrea contrària, però no hem donat sensació de perill, perquè o no hem acabat de xutar o no hem acabat d'arribar a l'àrea. I clar, això al final, si tu no incomodes el porter fins a arribar, doncs viuen molt tranquils.
Dintre de lo dolent, el millor és que ells tampoc han arribat.
No, és l'únic perill que creaven era a través de pilota de llarga o a través de robar pilotes, que aquí sí que hem estat també molt justos avui, hem comès moltes errades de passes fàcils que no estem acostumats a fallar, doncs a fallar-los, i això també els dona ells ales i a nosaltres ens merma una mica la moral.
I ara Martorell, no sé què haurà fet avui, si jugava avui o jugava demà, doncs jugava en un camp complicat, i bé, allà doncs camp gran, potser canvia la decoració, no?
Sí, serà. Aquí cada partit és diferent, juguis a casa, juguis fora, juguis contra un rival, contra l'altre. Ara toca descansar, veure les coses que hem fet malament, intentar millorar-les, intentar seguir fent les coses com les estem fent, que les estem fent molt bé, i a partir d'aquí plantejar el partit per guanyar-ho com fem tots, intentant eliminar les seves virtuts i potenciar les nostres.
La última, n'hi ha data ja per al partit a Malascó?
Sí, juguem el dijous abans del pont. Crec que és dia 5, el divendres és festiu. Al final jugarem un dia per la tarda, que també a ells els hi ve bé que el dia següent sigui festiu, perquè és un desplaçament llarg, hem quedat els dos clubs així i ja està fixada.
Doncs com apuntava Àlex Villa, tenim data ja per aquest partit pendent de la setena jornada contra l'Escó, el dijous dia 5 de desembre, a les portes d'aquest pont de la Puríssima, al municipal d'Aiguadolça, a partir de les 8 del vespre. Dada interessant que m'apuntava el Toni, clar, el Ciutat Cooperativa és líder, ara mateix, amb 18 punts. Té un punt més que el propi Sitges i que el Martorell, però és que el Cooperativa té un partit més.
Té un partit més, sí.
Va ser dels pocs equips que va jugar ara fa 15 dies en aquella malaurada jornada que va quedar gairebé tota suspesa pels aiguats. És interessant aquesta dada, tenint en compte la igualtat, repeteixo, que hi ha en aquest grup 3 de Primera Catalana. Veurem com acaba aquest partit entre els Sitges amb l'Escó, però, per exemple, Martorell també té un partit pendent. El Sant Cugat també, partit pendent. Sant Feliu, un partit pendent.
Sí, sí, sí. És que
d'aquests, per exemple, 5 primers de la classificació, tots tenen el partit pendent, excepte el líder, el Cooperativa.
Clar, perquè doncs ells jugaven, la Cooperativa jugava amb un equip del Baix Llobregat.
Sí, sí, el que es va suspendre, com saben, va ser
del camp de Tarragona.
Tota la part de Tarragona i Terres de l'Ebre.
Correcte, correcte.
Bé, és allò que diem sempre, no, Toni? El got mig ple o mig buit.
Sí,
i potser
sí.
L'empat, potser home, és que no va ser ni de bon tros. El millor Sitges
no, és que vens de veure el millor Sitges a Vilafranca i veus un dels pitjors Sitges aquí al municipal.
I estic d'acord una miqueta amb el que estic d'acord una miqueta amb el que apunta l'Àlex, que dius, hosti, és que sembla que ho haguem de guanyar tot, no? Pel fet de que és un equip que està bé, que està dalt, però, hosti...
Sí, no, és molt difícil guanyar-ho tot, però clar, em passa com... Et dona la sensació com el dia de Viladecans, no? Estàs acostumat a veure un Sitges que genera moltes ocasions...
Una manera de jugar...
Que moltes arribades, i estarà fi o menys fi, però tu generes... i en canvi ni a Viladecans vas veure aquests Sitges perquè no el va deixar jugar el seu rival.
Clar. És que aquí una miqueta és el que apunta també el míster, no? Vull dir, clar, aquí els rivals et venen a minimitzar.
Clar.
I ho va fer el Viladecans.
Clar.
I ho ha fet el Callà.
I ha fet el Callà.
Que ha intentat que les seves virtuts no surtin a relluir.
Exacte. I després, jo mirant la alineació i tot això, home, ja, al camp ja vaig trobar que després va sortir Geri, perquè havia fet un magnífic partit a Vilafranca, i doncs fins i tot jo vaig preguntar, ignorant d'un, si estava lesionat o què, i me van dir doncs que no, que era... decisió tècnica,
no? El fet de no sortir en l'11.
Però després he notat a faltar, i aquest sí que no sé si estava a la banqueta perquè no el vaig veure, Obers no va sortir, però a Carlos. I Carlos a Vilafranca va fer un partidàs. Potser el noi està lesionat.
Bé, en qualsevol cas, aquest empat a zero que deixa els Sitges, continua deixant els Sitges en bona posició a les portes d'aquest partidàs de diumenge, Toni, contra el Martorell, eh?
Sí, sí, a més, a favor dels Sitges...
És un partit en el que ahir t'ho deia, no? Que si no perds,
sí, no,
et deixa en molt bon lloc.
Sí, juga amb un equip que intenta jugar a futbol i juga amb un equip en un camp gran. Els Sitges, jo ho he dit des del principi, a Viladecans va passar això i li passarà. El camp del 26 de setembre també va tenir les dificultats de no arribar tanta vegada de votació, l'espai petit, reduït. Quan els Sitges té espais, genera molt, molt, molta arribada, genera molt el joc per les bandes. Clar, és que tu veus un partit, veus l'altre quan hi ha espai i veus
no
un Sitges molt diferent.
Sí, sí, sí,
no? Jo penso que Martorell, jo no sé el que passarà, però el Sitges allà tindrà molt, molt, molt a jugar i a poder guanyar.
Doncs serà un dels partits, sens dubte, destacats d'aquesta propera jornada en el grup 3 de Primera Catalana. Seguim endavant. Seguim endavant perquè hem de parlar de la derrota del Sitges B al camp de l'Hortonenc, una derrota que el deixa ara mateix i després d'aquesta novena jornada a 5 punts de la promoció d'ascens. El més significatiu d'aquesta jornada, més enllà de la derrota del filial sitgetà, ha estat la primera derrota que ha encaixat al Capellades, derrota per 4-3 al camp del Sant Esteve Sesrovires. Curiosament, Toni, allà on va perdre el Sitges B,
sí,
en aquell dia ja vam dir que era una derrota que, ostres, no acabàvem d'entendre, perquè el Sitges, a falta de 10 minuts, anava guanyant per 1-3.
Sí.
Doncs el Capellades,
sí,
com diuen aquells, ha mordido el polvo.
Sí, i
de per fet, primera vegada, tot s'ha de dir, també.
I de fet ha perdut amb el mateix marcador.
Sí, sí, 4-3.
4-3. I ves, el Capellades va patir mal, més, perdó, perquè anava perdent 3-0 i va tenir que treballar i treballar molt. Al final acabes perdent 4-3 i te n'adones que és un equip mortal, que és un equip que pot perdre i que havia començat molt bé, però que potser l'equip que menys pensava que lo guanyaria lo va guanyar, no?
Dintre del mal que suposa aquesta derrota a Sant Llorenç d'Hortons, doncs home, com dèiem, la derrota del Capellades, tot i que aquest primer lloc està, vaja, ara mateix bastant més lluny del que pot estar una segona posició. Sí, sí, que el Canyelles va perdre el seu, va guanyar, perdó, el seu partit,
sí,
però va perdre també l'Olímpic Infantjó a casa amb el Vegas, 1-2.
Sí.
Això afavoreix els Sitges.
Sí, això afavoreix, sí, perquè no se'n va un altre. Vull dir que,
fet, que el Sitges es queda amb 15 punts i tens l'Olímpic Infantjó amb un punt més. Sí que el Canyelles se'n va una miqueta, se'n va 4, perquè en té 19.
I va patir, el Canyelles perdia,
sí, sí,
0-2, i va remuntar al final i va guanyar 4-2. I la victòria del Ribas, que juga amb el rival, que la setmana que ve jugarà aquí al Municipal de Guadalajara, aquesta setmana jugarà aquí, que és el camp del Moja, va marcar el minut 94, el Ribas, el gol de la victòria.
Sí, però a poc a poc, Toni, aquest Ribas està traient el cap, eh?
Home,
està...
és que per jugadors, jo penso que... Amb
no
el
va començar bé la temporada, però...
No, amb el Capellades, per jugadors, per plantilla, tindria que ser amb el Capellades del tot, però el futbol és futbol, les circumstàncies són les circumstàncies, no sempre surten les coses com un vol o com la plantilla que té.
Li has preguntat, Toni, mil i una vegades al Raül Aroca què li passa a aquests Sitges fora de casa,
sí,
i encara no li trobem la resposta.
No, és que no he trobat resposta ni ell, no? Perquè de fet, de 5 partits que ha jugat a camp contrari, ha perdut 4, tan sols ha guanyat al camp de l'Olivella,
sí, sí.
Los demás l'ha perdut tots.
Derrota 3-0 al camp del Sant Llorenç d'Hortons, al camp de l'Hortonenc. Vaja, fins que no va marcar l'Hortonenc, encara l'equip va capejar la situació. El que va fer mal va ser el segon gol, sobretot un golaç.
Sí, 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 perquè és un gol del mig del camp,
sí, sí,
que no l'esperava ningú. És un camp petit.
Aquest és el gol que enfonsa una miqueta el Sitges.
I clar, quan el Sitges estava reaccionant i estava jugant bé, tot i que perdien, doncs le fa aquest gol. I el tercer ja és una anècdota, perquè ja és en temps d'afegit. Però clar, 2-0 li fa molt de mal a aquests Sitges, que al final es té que conformar amb una derrota més.
Jo no sé si dir, Toni, ara escoltarem Raül Aroca, que, clar, cada cop tens menys marge d'error.
Sí, és que ara ja té molt poc, Està la cosa igualada entre el segon i el tercer i el quart, però tens poc marge d'error, perquè compta, la setmana, aquesta setmana té el Moja, no pots fallar. Sí que aquí no ha fallat el Sitges, ha patit, però no ha fallat, però té el Moja, aquí no pots fallar, tens que guanyar. Però el problema està que en contrari, tot i que ara està jugant amb rivals, que la segona volta els tindrà aquí. Tant de bo no canvi la truita, sí, i continuï, sí, sí, jugant com juga aquí al Municipal, no? Que tot i que pateix, suma els 3 punts.
En el cas, el coixí que té ara mateix el Sitges B és precisament gràcies a les seves victòries aquí al Municipal d'Aiguadols. Escoltem Raül Aroca, el míster del Sitges B, un Raül Aroca honest, afirmant així d'entrada que s'havia equivocat ell en el plantejament.
Bueno, ja els he dit als jugadors, no? Avui el primer responsable ha sigut jo, tant el plantejament de partit i els canvis que he realitzat durant el partit, i l'únic que podem donar ànims i seguir treballant. El partit es posa 1-0 en un moment que estàvem jugant molt bé, ens dona un cop bastant dur, passem 10 minuts molt dolents, i quan reaccionem estem a punt d'empatar abans d'acabar la mitja part, sortim a la segona part molt bé, tenim diverses ocasions i no les aprofitem, i ens foten el segon a un golaç, a un despeje que enganxa de volea des de quasi mig camp, un golarro, i ja està. A partir d'aquí el partit s'ha tornat boig, no, hem deixat de jugar i hem començat a intentar buscar més directa àrea, però ens costa molt fer aquest tipus de futbol, i ells han sigut millors, ja està, és que no hi ha més.
Bé, 4 derrotes a camp contrari, de 5 partits s'ha perdut 4 partits. Què li passa a aquest equip a camp contrari? Hem parlat molt, però alguna cosa tindrà.
Sí, no li trobem explicació, la veritat. O sigui, avui parlant amb el cos tècnic, parlant amb el Manel, que l'he trucat quan hem acabat, no trobem explicació, perquè si diguem-ne que és una qüestió d'actitud o una qüestió de que ahir era dissabte, avui hem jugat d'hora i no hem dormit, no sé, la plantilla ha estat compromesa, l'actitud ha sigut molt bona i tornem a perdre a fora. No sabem si potser els plantejaments haurien de ser diferents o bueno, li hem de donar una volta a pensar què està passant, perquè cada setmana que anem fora és la mateixa història.
Potser avui el primer gol l'ha marcat el Sitges?
Sí, el primer gol ens fa una mica de mal, però reaccionem molt bé i al principi de la segona part molt bé. El que sí que ens mata és el segon, que és en el moment que nosaltres estàvem millor, que havíem trobat les bones sensacions en pilota que tant busquem, i un gol de l'absoluta anada, una volea que s'inventa el jugador de l'Hortonenc, ens sentencia el partit i ja sí que l'equip ja ha fotut un bajón molt gran.
Dóna la sensació, sobretot a camp contrari, que casa també una miqueta, però no tant, que si el Sitges encaixa un gol, si, quan el Sitges encaixa, com li costa molt fer gols, potser és això, no? Que li costa aquest equip marcar gols.
Sí, al principi pues, bueno, fèiem gols, rebíem molts, però bueno, aconseguíem fer gols. Ara sí estem passant una fase que ens està costant fer gol i matar els partits, perquè penso que estem jugant a un futbol molt bo per moments, juguem a el que vulguem, entrenem molt bé i no estem tenint la ser o la manera de trobar aquest gol que ens dona la tranquil·litat, no? I sí, és veritat que quan encaixem un gol el partit se'n fa una mica més dur de lo normal, perquè és això, l'equip sent que li costa molt fer gol i que la remuntada és molt difícil.
Bé, avui era una jornada bona, perquè el capellà havia perdut, el Riba no ha perdonat i ha acabat guanyant el seu partit, l'Olivella estava guanyant, però bé, pels Sitges era bona jornada, perquè era escurçar diferència, i d'aquesta manera el Sitges baixa al cinquè lloc, no?, de la taula.
Sí, bueno, ara sincerament sí, era un partit important per seguir a la cua allà del Canyelles, intentar estar un punt i a 6 del Capellades, però també et dic que veient els resultats, veient com està la Lliga, tothom li està costant moltíssim guanyar. Sabem que és llarg, que hem de trobar la regularitat, trobar això que ens passa fora de casa, intentar solucionar-ho l'abans possible. I ja està, no? Jo penso que tots els equips es deixaran punts, ahir el Capellades ja va demostrar que se li pot guanyar i el Canyelles anava perdent 0-2 amb el Molenta ahir, o sigui, a tothom li està costant i hem de trobar la regularitat nostra.
Sí, anava perdent però acaba guanyant el partit.
Clar,
el partit,
sí.
Però va guanyar, no?
Exacte, jugar a casa, va guanyar.
Canyelles que es col·loca segon, a veure què passa avui amb l'Olímpic Campachó, no?
Sí, no, està clar, sacant el partit davant, que és el que ha de fer els equips de dalt, no? O sigui, al final l'hem perdut nosaltres l'oportunitat i no hem de mirar fora, però el missatge que hem demanat al plantilla és que és molt llarg, que això acaba de començar, com aquell que diu, no portem ni un terci de temporada, i intentar buscar tot el que fem a casa per guanyar el partit, intentar-ho fer-ho a fora i la cosa anirà bastant millor.
Com ho veus? Sembla que és la vuitena jornada, no? Encara el Sitges està viu de cara a un possible jugar la promoció o l'ascens, perquè no està tan complicat ara. El capellà també és mortal, també perd, eh?
Sí, sí, i tant. Jo crec que la setmana passada sobretot vam demostrar que érem equip candidat a estar allà dalt. Penso que, lògicament, com he dit des del principi, hem de millorar moltíssimes coses si volem de veritat lluitar fins al final, però amb l'equip que tenim i tal i com juguem a futbol, penso que a la llarga ens donarà bé i estarem allà dalt fins al final. Si ho aconseguirem, no ho sé, però estarem segur.
Estava jo ara mirant quin era el proper partit fora. És amb el Ribas.
Ribas. Ribas, sí.
Quin tros de derbi, Toni.
Sí, sí. Un derbi en el que, doncs, el Sitges no arriba bé.
Sí que primer has de fer la feina aquí a casa amb el Moja, sí, sí. No vulguem córrer, però és que ara, allò, a veure quin és el proper partit fora per dir, hosti, a veure si l'equip és capaç de trencar aquesta mala dinàmica. Hosti, nada menos.
Sí, arribat. Sí, però també pensava en el mateix del partit a Olivella, que aleshores l'Olivella estava bé, continua estant bé, perquè l'Olivella no està malament del tot, i va acabar guanyant els Sitges. A Ribas sempre és un camp on els Sitges ni li va bé ni li va malament, perquè no treu mals resultats. L'últim partit que va jugar els Sitges a Ribas era quan el Ribas estava tan fort, va acabar empatant, amb un gol del nostre company, ara no m'ha surt el nom,
no ho recordo, Toni.
Sí,
estic ara mirant la classificació, sí. I clar, estem parlant molt d'equips com el Canyelles, com l'únic que en faig jo, però per aquí mig tens el Riudebitlles, eh?
Sí, sí, no, està fent bona campanya, té un molt bon equip el Riudebitlles i està segur que estarà a dalt, tot i que el Rubilla és d'aquells equips que comença molt bé o comença malament i després van bé, són molt irregulars, no? Però compta amb aquest Rubilla també.
Bé, doncs, de moment estan així les coses en aquest grup 13 de tercera catalana, Capellades líder 24 a 5, Canyelles amb 19, Riudebitlles, Olímpic en Fatjó i Ribas 16, el Sitges ara mateix és 6è amb 15 punts i a l'espera de rebre, com dèiem, el Moja aquest proper dissabte al Municipal d'Aiguadols. I gairebé 37 minuts del matí tanquem ja plana futbolística amb el futbol femení, perquè a la Lliga de Futbol 7 el femení de la Unió Esportiva Sitges va estar a punt d'endur-se un bon resultat de Santa Coloma de Queralt, on les noies d'Anseny Orresa van acabar perdent 3-2. Els gols sitgetans, 2-2 a la segona meitat, els varen anotar Judit Botí de penal i Cristina Boira. Les sitgetanes, amb 7 punts, ocupen la setena posició a la classificació. Amb aquest apunt de futbol femení, tanquem ja carpeta futbolística. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé, Pitu.
Fins la propera.
Fins la propera.
Vinga, doncs seguim endavant en aquest temps de descompte i parlem de bàsquet, perquè la de dissabte passat és d'aquelles victòries que tenen, si cal, un efecte revitalitzant. El bàsquet de Sitges visitàvem a un Ribas que la temporada passada li havia guanyat els dos partits i que venia més de guanyar amb el Samà. I el cert és que la motxilla dels sitgetans pesava una miqueta més després de 5 derrotes sense partits. Nacho Lloret seguia de baixa per lesió i Edu Piñero es va veure obligat a cridar el jugador del sènior B, Randy Parra. Després d'uns primers minuts de desencert i, vaja, d'un 0-5 inicial favorable amb el bàsquet Sitges, els homes d'Edu Piñero van acabar amb avantatge, amb un més 4 al primer parcial, 11-15. Un avantatge que es mantindria a la fi dels primers 20 minuts amb un 27-31. Les sensacions eren bones i, a més, homes importants com Damián Jiménez o Manel Botí no estaven sent especialment determinants per la bona defensa del bàsquet Sitges. Al tercer quart, els sitgetans arribarien al seu màxim avantatge amb un més 14. Un triple de Marçal posaria el 33-47 al marcador. El tercer parcial finalitzava amb un 34-47 i quedaven només 10 minuts per intentar rematar la feina. Al darrer quart va emergir la figura de l'ex dels Sitges, Pep Agustí, Josep Agustí, anotant 3 triples, però no va ser suficient. El bàsquet Sitges, a un minut del final, tenia el partit gairebé al sac amb un 55-62. Al final, victòria 57-66 i la sensació d'un cert alliberament per part dels sitgetans. Partit d'aquells en els que tots i cadascun dels jugadors van aportar el seu granet de sorra, però menció a part, si ens ho permeten, mereix el moment extraordinari de joc i d'encert d'un Marçal Gossàlvez que va acabar amb 17 punts. Era obvi, no amagava la seva satisfacció un Edu Piñero que reconeixia amb el bon partit dels seus jugadors, tot assenyalant que aquest és el camí.
De eso se trata, ¿no? Yo quiero siempre salir contento y trabajamos para eso. Partido serio, en defensa, partido coral, todos han ayudado. Bueno, lo que hemos hablado tú y yo más de una vez, cuando ellos quieren, y a mí no me preocupa con el scouting, lo que hacen y tal, pero si ellos cuando en defensa y tal, y hoy en ataque, esos caramelitos, no los hemos fallado, hemos estado en el triple, hemos estado acertados, es más. Defiendes, atacas de puta madre. Y encima, pues bueno, pues creo que era un partido para reivindicarnos y bueno, y que joder, que se den cuenta ellos de que lo que pueden hacer.
Pues el millor día, ¿no? Para reivindicarse.
Yo creo que ha habido partidos. Mira, te voy a decir, los dos primeros cuartos de Alpicat, los dos primeros del Prat, el partido de Castellbisbal, los partidos de pretemporada en Supercopa contra los de su Supercopa, hostia, es que. No sé, sé lo que tengo, lo siento, sé lo que tengo y sé lo que les puedo sacar, pero tienen que confiar en ellos mismos, en lo que estamos haciendo, no es más, no es más.
Avui es difícil ficar un pero, ¿no?, a l'equip.
No, a ver, salvo el momento final de Marsa, sí. Que ha estado todo el partido espectacular, que lleva unos partidos, bueno, ya lo dijiste tú la semana pasada, que estaba por encima de esos dos errores que ha cometido, por lo demás... A nivel hemos defendido al tío importante que lleva una media de 20 puntos por partido. Pepe ha salido. Bueno, Pepe sabemos que contra nosotros va a salir porque se pone. Y bueno, pero por lo demás, hemos estado súper bien en defensa, en ataque moviendo el balón. Ha habido un momento en el cual ellos han apretado un poco las cosas y en vez de, ellos lo que quieren es que dos, tres pases y que tirásemos. Y aquí lo que hemos hecho es mover el balón y entonces nos hemos calmado. Hemos perdido un tiempo muerto, hemos dicho jugar jugadas largas y a partir de ahí. Y los últimos dos minutos sabiendo que tendríamos 5 o 6 ataques de jugar un puño que pasasen los segundos y a finalizar. Pues bueno, hemos estado acertados, cosa que otros días pues no lo hemos estado.
En això volia incidir precisament. Avui aquelles cistelles importants han entrat, no? Aquell triple ha entrat, aquell...
Está todo hecho, sí. Ya está. Y encima se gana, juegas contra el rival, pues bueno, mejor. Y que era importante, que hostia, que lo del otro día de Coiblán era infumable. No me lo fumaba, o sea, lo siento. Creo que faltando 4 minutos, pero es para que te des cuenta, ves esto y se responden ellos mismos, ¿no? De esto de que cuando quieren ellos, hostia, pues joder, lo hacen. No es más.
Ara que acaba de passar el Damián, un jugador importantíssim avui, doncs l'heu defensat bé i ha estat important també això.
Sí, yo creo que, bueno, sabíamos del potencial de él, sabemos de que es un jugador que si está en sus... A mí lo que me preocupa es que si él mete 20 o 25, pero si tira 20 o 25 tiros no me preocupa. El problema es que el Pepe, el Manel, el Iago Vacas, el otro, me sumasen. Eso era lo jodido, porque, bueno, sabemos del potencial. Es un tío que ha jugado a nivel competiciones europeas y todas estas cosas y sabemos lo que es. Pero bueno, pues lo importante es que intentar, pues que no, ellos sabíamos también nosotros que a nivel defensivo, pues ellos les cuesta un poco defender, que era jugarles. Y bueno, y al final hemos movido el balón, hemos estado acertados. Uri ha hecho más cosas de lo normal, no solo triples, ha acabado penetrado y ha habido un par de asistencias ahí, que es lo que tiene que hacer, que llevo 2 años diciéndoselo y lo ha hecho, ¿no? O sea que, bueno, genial, fantástico.
Ho diies ara fa uns moments, és una victòria coral, fins i tot minuts importants per al Randy. ¿Qué te ha semblat la seva aportació?
A ver, es que somos ocho. Sí, sí. O sea, y Lloret, Nacho Lloret, que llevamos el renqueante durante toda la temporada, que si el tendón, que si el tendón y todas estas cosas.
¿Te par molt?
Bueno, por lo menos 3 semanas, 1 mes va a estar más. O sea que bueno, ahí estamos. Pero bueno, que dentro de lo que cabe, pues si Randy nos puede echar una mano, era un tío que nos podía ayudar y al final, pues bueno, ha demostrado que tiene calidad.
¿Té doble valor, si cal, aquesta victòria?
Es una más. El sábado tenemos otra vez, jugamos en casa. Ya
no porque es al Río, sino porque veníeu d'on veníeu, porque vens aquí amb la motxilla que pesa.
Claro, o sea, a ver, cualquier cosa que te pueda, balsámica de que te pueda ayudar, pues hostia, está muy bien. Y bueno, pues si esto te ayuda a que, pues de una vez por todas, un punto de inflexión para decir, oye tío, si trabajamos, si somos un equipo y lo que vamos, yo no tengo un jugador que es, por ejemplo, como ellos, Damián, un Damián que sabes que te va a meter 20 puntos, que sabes que va a tirar, que absorbe juego. Yo tengo que tener, pues tengo 5 tíos y los 5 tíos que estén, que sean corales, un día será otro día será otro, o un día serán 2 o 3, pero a nivel defensivo tienen que trabajar los 5. Y hoy han trabajado, pero a nivel rebote, cerrando el rebote, que era importante también, y bueno, pues ha demostrado.
Muy bien, doncs gracias y enhorabuena por esta gran victoria.
Y para ti, porque era tu cumpleaños, te la dedicamos a ti.
Bé, doncs respira, volíem dir, per aquest bàsquet Sitges que suma així la seva tercera victòria i que aquest proper dissabte té nou partit, en aquest cas a Pinsbens contra el Ciutat Vella. També ha estat una bona jornada per al sènior femení que el passat dissabte va aconseguir el seu segon triomf en derrotar amb la Pinsbens al Coll Blanc per 67-46 amb Berta Ribé i Xènia Santín com a destacades des del punt de vista de la notació, amb 14 i 12 punts respectivament. Tres quarts de 12, anem a l'hoquei patins. La derrota davant el Sant Ramon, la primera casa, ha estat, sense cap mena de dubte, un nou pas enrere en les aspiracions d'ascens del Club Patí Subur Sitges. Mal partit, en línies generals, dels sitgetans el passat divendres davant un Sant Ramon que va tenir les idees molt més clares i que va saber desplegar un joc més coral. El Subur Sitges segueix amb baixes per lesió, és el cas de jugadors com Gerard Morera o Marçal Monasterio. Mal partit, com dèiem, davant el Sant Ramon. Els gols que marcaven Gerard Aroca i Pau Prat van ser insuficients per neutralitzar, com dèiem, el joc més col·lectiu d'un Sant Ramon que al final es va endur aquesta victòria per 2-3. I en acabar, òbviament, les declaracions de Jofre Vila assenyalant que, vaja, que ni l'equip havia estat bé i que tot respon també a aquesta inseguretat i la part més mental dels jugadors.
No hi ha hagut manera, no hem enrotllat bé, no veiem les coses clares i encara que ens hem esforçat i hem treballat molt, a vegades no hi ha suficient, necessitem posar-hi una mica de cap i el cap, els principis de les segones parts que a vegades ens fan més cap amunt i avui ho hem tornat a pagar.
Des de fora tinc aquella sensació de que l'equip defensivament també pateix bastant.
Patim perquè no estem segurs, no tenim la confiança ni la tranquil·litat. Jo diria més la tranquil·litat que la confiança, i això fa que anem en trompicons i anem així. La confiança és una cosa que la gent l'agafa i quan té problemes suposo que no veu les coses clares. Difícil. En les jugades que hem tingut que fer per marcar els dos gols són dues jugades fantàstiques, però esclar, no podem permetre que tinguin que fer aquest tipus de jugades per jugar a hockey, molt complicat.
Sí que és cert que el porter del Sant Ramon ha estat molt bé, el Max també està molt bé.
No ho sé, o sigui, encara no he vist les estadístiques, no sé com han estat. Jo el que sí que sé és que amb el contrari hem tingut molta feina, ha tocat moltes pilotes, però a veure, tampoc eren tan complicades, no eren coses
imparables. Ha estat molt segur, ha fet la seva feina ben feta i ja està.
Et preocupa aquesta derrota d'avui?
Em preocupa la de la setmana passada, la d'aquesta, la de que no podem jugar bé fora de casa, de que ara ja els moments aquells de bon joc que teníem també ens costa molt de recuperar. Jo crec que falta confiança.
És una qüestió de confiança?
Sí, sí, jo crec que sí. No, tenen molt problemes per creure en ells el que estan fent i llavors els xuts surten tous, els passes no són bons. És la dinàmica que hem entrat. Jo crec que els jugadors s'han pressionat molt amb el que volien aconseguir que no arribaven i hem entrat en la dinàmica contrària. En vez de millorar el joc, l'hem empitjorat.
I ha faltat probablement també un sentit una mica més col·lectiu, no? Probablement.
No, és que és això. Si no, avui, si m'has de dir que hem jugat, no ho sé, el que hem jugat. No, cada un... Això ja ens passava en certs moments, que cada un feia la guerra pel seu compte i ara ja... suposo que l'ansietat encara més. O sigui, a mi el que em preocupa és que hem estat parlant sobre aquest assumpte i el que hem fet és hem pogut empitjorar-ho.
Suposo que signaves l'empat amb aquesta última acció d'aquí del Jofre.
No, ja és que l'empat a casa ja no ens serveix de res. Sense guanyar fora, problemes per guanyar fora de casa i empatant a casa és no res. O sigui, el problema ha sigut que hem desaprofitat 15 minuts de la segona part intentant coses molt complicades i bueno, quan la gent ja estava cansada, que potser era el moment de provar-les, llavors nosaltres també estàvem cansats.
Bé, fins ara l'equip havia respost positivament aquí a Pinsbens, avui arriba aquesta primera derrota. Clar, cada punt que deixes de sumar és una passa enrere.
La diferència és que l'equip que ha vingut avui ha vingut a treballar.
Sí.
I al contrari d'altres equips que ens hem trobat més defensius o més preocupats per la nostra capacitat golejadora, avui han vingut a jugar i s'han trobat amb un equip que la que els ens han jugat de tu a tu, per dir-ho d'una manera. Nosaltres hem tingut els mateixos errors que ells, amb la diferència de que nosaltres a l'ansietat ens podia i en canvi amb ells, amb dos gols, no han tingut prou.
Sí que encara falta molt, és cert, però l'equip a poc a poc sembla que es va distanciant dels que ara marquen les diferències a dalt.
Sí, no, ja t'ho he dit, o sigui, un empat a casa no, hem perdut, però vull dir, és que l'empat tampoc no servia de res. Sí, ja hem de començar a pensar que el que hem de fer és millorar el joc i si no millorem el joc no fa falta que assumiem en res, perquè hem de ser realistes. O sigui, les coses es fan jugant i hi ha moments... A veure, avui, al contrari de potser l'altre dia, ha sigut de que hem lluitat i hem treballat, però és que no és suficient, hem de tindre cap.
Ara mateix i després de 8 jornades el Club Patí Subursitges se queda a 12 punts d'un Cubelles que està intractable i que és el gran favorit sens dubte a l'ascens i a 7 del segon classificat com és el Reus Ploms. Aquest proper dissabte toca viatjar amb el Riudoms, un Riudoms que ve de perdre precisament amb el Cubelles per 8-3. Onze i 52, anem al rugby, perquè amb el Rugby Club Sitges, després de gairebé un mes sense competir, entre jornada de descans i l'aturada de la Lliga, doncs va sumar el seu tercer triomf en aquesta fase prèvia i es perfila, sense cap mena de dubte, com un dels candidats a jugar la segona fase a Divisió d'Honor Catalana. Victòria contundent el passat dissabte aquí al Polivalent de Pinsbens, 75 contra l'INEF en Barcelona, partit que al descans ja dominava per 37-5, en un partit... Home, diríem així d'entrada, força còmoda per als sitgetans. En parlem amb Paco Baena, entrenador del Rugby Club Sitges. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu, què tal?
Molt bé, i entenc que vosaltres també molt bé per aquesta victòria que, ho deia fa uns moments, us deixa en una bona situació a la classificació i, vaja, podem dir obertament, Paco, que el Sitges és candidat a jugar a la segona fase a Divisió d'Honor Catalana.
Sí, pel resultat que es va donar dissabte, pues bueno, i tal com està la classificació, depèn de nosaltres en poder estar, sí, a jugar a la divisió catalana. Mm-hmm. Queden dos partits, seu, que és molt important, i el Tarragona és l'últim partit, però ja depèn de nosaltres.
Sí.
El que sí que és veritat que dissabte passat contra Inés era un partit clau, perquè es tenia que guanyar, la veritat és que molt contents, tal com has dit tu, la primera part va ser boníssima, però va ser un rival que venia molt, amb moltes ganes, però venia d'un resultat favorable per haver guanyat la jornada anterior, i per això era molt important, perquè dius, per encarar i poder afrontar bé, per poder assolir l'estadíssim no parlant.
I no oblidem, Paco, que l'equip, en l'únic partit que de moment havia jugat a casa, l'havia perdut amb el Barça.
Sí, sí, s'ho van comentar els nanos, perquè era el nostre segon partit a casa, a Prince Verde. Mm. El primer partit vam perdre contra el Barça, ho sap que va ser d'un punt, i la teníem una miqueta aquesta espineta clavada, i va ser un punt de motivació, i dius, escolteu, estem a casa, aquest partit no es pot escapar, i la veritat és que els nanos, actitud espectacular la primera part, es poden marcar-la per fer un partit, ja dic, espectacular. La primera part molt, i la segona, doncs bueno, també va reduir el marcador, tot el medi dels nanos.
Anava a dir-te, Paco, un magnífic resultat, tenint en compte que, com dèiem, gairebé heu estat un mes sense competició,
Sí, sí, això és... La veritat és que, bueno, vam intentar entrenar el millor possible, una miqueta també el resultat del que va, el que es va veure al partit va ser això, uns entrenaments amb molta qualitat o amb la qualitat possible, i pensant en això, que era molt de temps sense competir i que, lògicament, pues, això es podria afectar. La veritat és que els nanos van estar en assistència i en compromís han estat molt bé i la prova va ser el resultat. Sí que perfecte.
Tarragona, de moment, està a dalt amb 4 victòries, seguit dels Sitges amb 3, també el Barça amb 3 i el CEU amb 3. Són ara mateix els equips que lluitaran, entenc, per aquestes 3 primeres places. I parlaves, Paco, dels dos propers partits que són claus, perquè visiteu el camp del CEU aquest cap de setmana i després rebeu aquí el Tarragona. Són dos partits, repeteixo, vaja, els que diran si la segona fase estareu allà o no.
Sí, que ho dius, s'ha apretat molt. Hi ha 4 equips que estem aquí lluitant per estar a play-off, com ha dit molt bé, CEU, Tarragona, nosaltres, inclús Barça. Mm. Barça només li queda un partit menys, perquè només jo li queda un partit, llavors aquí s'estan jugant, podem dir que feu Tarragona i nosaltres. El que t'he comentat, depèn de nosaltres mateixos, vol dir, no pensem en els rivals, si fem la feina dissabte que ve i el següent, no tenim cap problema. Per això que aquí nosaltres hem de pensar que és cosa nostra, intentar guanyar els partits i intentar classificar-nos i estar dalt. Vull dir que s'ha petat molt la classificació, però ja dic, és cosa nostra ara, podeu tirar endavant.
Diríem que la victòria de l'altre dia contra INEF va ser molt coral, en el sentit que, vaja, molts jugadors diferents van ser capaços d'anotar assajos. El Pepe, l'Alberto, el Víctor, el Max, el Povedano, l'Adrián, en fi, que estava molt repartit en aquest sentit.
Sí, sí, això demostra una miqueta, bueno, el sistema de joc que estem intentant implantar o que agafin els nanos que juguin, pues lo que dius tu, va provocar que tothom fes assajos, no? Que tothom fos, toqués la pilota, pogués jugar, la veritat que va ser un joc molt, molt, molt d'equip, molt global, una mica el que volem, uh-huh. Joc dinàmic, atractiu per la gent que vingui al camp al primer equip, i la veritat és que sí, que la demostració és que tothom va ser molts assajos molt repartits, i la veritat que molt bé. O sigui, no traiem valor, ja et dic, perquè Inés venia amb il·lusió, perquè és un equip que estava tan en creixement, perquè estava fent bons partits, ja et dic que l'últim partit el va guanyar, venia amb tot, o sigui, molt mèrit nostre, i això és el que una miqueta ens quedem, no? Uh-huh. Perquè una mica el que estem fent és sortir.
Més enllà dels resultats, que de moment són prou bons, contents amb com l'equip està entenent el vostre missatge a nivell de joc?
Sí, és el que intentem. O sigui, intentem que els nanos, pues, una miqueta estiguin a gust amb el sistema. Ja dic, no volem donar, o sigui, ser eufòrics amb això, perquè ja dic, estem construint l'equip, encara falten moltíssimes coses a treballar, llavors nosaltres anem poquet a poquet, el que ens agrada fer els nanos, com dius tu, cada vegada l'entrenament ho fan millor, van entenent millor el que volem fer, el que volem plasmar al camp, i la veritat és que, bueno, que està sortint. Ja dic que anem a poc a poc, queden encara moltíssimes coses a treballar i fer, però bueno, aquest és el camí, i intentem, pues, cada vegada fer-ho millor, 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 i a veure on podem arribar, a veure on el sostre aquest equip.
Doncs perfecte, Paco, ens quedem amb aquest darrer missatge. Gràcies per haver atès la nostra trucada, enhorabona per aquesta victòria i sort de cara a aquest partit amb el CEU, que, vaja, serà complicat, segur.
Segur, segur. Gràcies a vosaltres pel seguiment i bona fins la pròxima.
Gràcies, Paco, adeu-siau.
Adeu.
Bé, dos partits claus, els que té ara, com dèiem, el Rugby Club Sitges, visita el camp del CEU aquest dissabte i després el Tarragona, el líder, que té una victòria més a la classificació. Anem Acabant, en plana poliesportiva, què hi posem? Doncs, per exemple, una mica d'hoquei herba, per destacar que en partit de la Copa Federació, l'equip de les mamis del Sitges Hockey Club ha perdut aquesta jornada, ho ha fet 0-1 davant el Mata de Pere 88. A la Lliga de Tercera Divisió Catalana de Futbol Sala parlem de la derrota que va patir el Club Futbol Sala Sitges en la seva visita a la pista de l'Ordal de Barcelona, on va caure per un ajustadíssim 7-6. Per la seva banda, l'equip de la Unió Esportiva Sitges va derrotar 5-0 al Capellades i és ara mateix el tercer a la classificació. I un apunt també de bowling de bitlles per acabar, ja que l'equip del Sitges Bowling Club es consolida en la tercera posició després que ahir a Lleida va obtenir una molt bona puntuació a càrrec dels jugadors Núria Montaner, Àlex Rubio, Àlex Hernández, Xencho López, David Morató i Sasha Maldonado. Recordem que el Sitges Bowling Club juga ara mateix a tercera catalana i que, de moment, aquesta tercera posició li donaria dret a jugar una promoció d'ascens quan falten encara 3 jornades per acabar. La propera ja no serà fins al mes de febrer de l'any que ve a Terrassa. Doncs amb aquests bons resultats del Sitges Bowling Club, posem ja a punt final aquesta edició del Temps de Descompte, arribant pràcticament a les 12. Els diem, com sempre, gràcies per la seva confiança, que acabem de passar un molt bon dilluns i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.